dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Setmana decisiva pel que fa als pressupostos del govern de la Generalitat. El govern, doncs, acaba de tancar els seus pressupostos gràcies a un acord amb el principal grup de l'oposició, el PSC. Unes negociacions on els socialistes han posat sobre la taula polítiques d'habitatge, educació, seguretat i un nom que fa anys que cueja, el complex recreatiu del Hard Rock. Un projecte situat a Salou que preveu inversions per valor de 2.000 milions d'euros i preveu construir un complex amb 1.100 habitacions d'hotel, un casino, un centre comercial amb 75 comerços, una piscina de 6.000 metres quadrats i un espai per concerts. En el ple de la setmana passada, al Parlament, el mateix president Aragonès va assegurar que no existia la majoria necessària a la cambra per tombar la proposta, però sí que segueix sent un escull, encara ara, per aprovar aquests pressupostos que depenen també, com a mínim, de l'abstenció dels comuns, que a la vegada no veuen amb bons ulls la construcció del macroprojecte. I a tot plegat, si els pressupostos en política són indispensables, aquest any encara ho eren més. Per què? Doncs mirin, perquè l'enquesta de condicions de vida de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, ja assenyala que gairebé un de cada quatre catalans està en risc de pobresa o exclusió social, o que el 44,7% de les llars tenen dificultats per cobrir les despeses mensuals, o que el 36,1% de les llars a Catalunya admeten que no tenen marge per fer-se càrrec de despeses imprevistes, o que a casa nostra potser hi cap un Hard Rock per tal d'aprovar uns pressupostos tan socials com necessaris, però tenint en compte que, segons l'IDESCAT, gairebé també el 30% de llars catalanes no poden permetre's fer vacances almenys un cop l'any. Uns pressupostos, per cert, que signaran aquesta mateixa tarda i nosaltres que hi estarem pendents també aquest matí a les 9 en punt, el PSC, segurament Salvador Illa, però el PSC, des del Parlament, ens explicarà tots els detalls. Hi ha un quart de 10, Laura Vilagrà, vicepresidenta del govern, des del Palau de la Generalitat, també explicarà tots els detalls d'aquesta negociació. De moment, però, passen 2 minuts i mig de les 8 del matí i qui pujarà la caravana aquest dimarts 27 de febrer? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui, a partir de les 9, saludarem el director de Arrels Fundació, Ferran Busquets, per parlar de l'arquitectura hostil, aquella arquitectura que busca evitar que les persones sense llar dormin al carrer. Tot plegat en un dia en el que també posarem el focus en l'alimentació saludable i econòmica. Ho farem amb la professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Cap a un quart d'11 encetarem la nostra habitual tertúlia de tietes amb Ferran Serra, Montsalamua i Eva Vives. I a partir de les 11 aprendrem nous conceptes filosòfics, com sempre de la mà del nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga. I a 11:45, atenció perquè serà moment de pujar ben fora el volum de la caravana per descobrir com sona el nou àlbum d'Ismael Serrano.
Todo lleva hasta ti tus preguntas, mis respuestas.
El que acabem d'escoltar és Estaré ahí, un dels singles que conformen el nou treball discogràfic de l'artista i que avui, com dèiem, ens presentarà en directe a la caravana de Ràdio Estel. Per cert, uns minuts més tard també tindrem el plaer de saludar un cantautor colombià que ha estat fins a 3 vegades nominat als Latin Grammy. Ell és Chabuco i avui ens donarà tots els detalls de la seva nova gira per Espanya. I a les 12 serà moment de fer la nostra habitual parada solidària avui per conèixer les tasques que des de fa 44 anys tiren endavant des de la Fundació Gavina. En parlarem de tot plegat amb la seva directora, ella és Mari Carmen Olaya. I com sempre arribarem al punt de la una vivint amb una mica més de salut amb el doctor Jacinto Valverde. Encararem l'última hora de programa parlant de moda Miners Ferrer, sabent on anirà la girocleta d'Olma Giró i, com sempre, acabarem amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, repassem els principals titulars d'aquest dimarts. Júlia Julve, molt bon dia.
Bon dia.
Esquerra Republicana i el PSC tanquen un acord per als pressupostos del 2024. Republicans i socialistes han arribat a una entesa, però encara a l'espera de saber què faran els comuns.
Sí, tot plegat, després que els republicans hagin assegurat que no posaran traves al Hard Rock, l'acord però és insuficient perquè els comptes tirin endavant i els comuns mantenen de moment el veto al macrocasino. D'aquí a poc menys d'una hora està prevista la compareixença de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, Pere Aragonès i Salvador Illa signaran l'acord aquesta tarda a les 4 a la sala de diputats de Palau.
Nosaltres insisteixo que hi estarem pendents de tot plegat. A les 9 connectarem amb el Parlament per escoltar les paraules de Salvador Illa i a un quart de 10 Laura Vilagrà també explicarà des del Palau de la Generalitat doncs com ha anat aquesta negociació per als pressupostos. Un dia que tornarem a tenir la mirada posada, però, a les carreteres catalanes per les tracturades previstes dels pagesos. Tenen previst tallar la frontera amb França.
I d'altres tenen també previst venir fins a Barcelona i protestar davant de la Conselleria d'Acció Climàtica, coincidint amb la reunió entre el conseller David Mascort i una delegació de pagesos.
I la Fundació Arrel recull en un mapa més de 300 exemples d'arquitectura hostil per expulsar persones sense llar.
I ho fa amb l'ajuda de voluntaris i els elements a banda de canviar els bancs dels parcs per seients individuals, posar reixes punxegudes als aparadors de les botigues o col·locar també pilones a les entrades dels blocs de pisos.
I a Badalona avui comença la revisió dels terrats que presenten modificacions o sobrecàrregues. Així ho va avançar ahir Daniel Gràcia, tinent d'alcaldia de territori de l'Ajuntament badaloní, en aquest programa.
El mateix dia en què l'alcalde Xavier García Albiol posés en dubte la credibilitat de l'informe del Col·legi d'Arquitectes Tècnics que va avançar ahir aquesta emissora. El document afirma que l'ensorrament era impossible de detectar i per això el bloc va passar a la inspecció tècnica d'edificis.
I en plan esportiva, Pol Corredoira, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Girona torna a golejar a Montilivi.
Pluja de gols al Rayo, 3-0, això sí, dos dels quals el temps de descompte, obra de Sabio. Els de Mitchell trenquen la ratxa de dues derrotes consecutives i continuen en la lluita per la primera posició. Ara són a 6 punts del líder, el Madrid.
I Ricky Rubio és presentat oficialment com a nou jugador del Barça.
El base del Masnou torna al club del bàsquet, en aquest cas ho farà amb el dorsal número 9, amb la samarreta del Barça, i va ser presentat fent un discurs modèlic sobre l'esport d'elit, la salut mental i les prioritats de la vida. El sentirem a l'espai dels esports.
Que ara ve de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Dels dispositius mòbils que a partir d'aquest mateix mes de març deixaran de tenir disponible l'aplicació de WhatsApp. Tot plegat en un dia en el que també descobrirem la quantitat de proteïnes que una persona ha de consumir al dia i on coneixerem tots els detalls i alguns matisos de la nova gira dels artistes Eva Luna i Camilo.
De seguida us ho expliquem tot plegat abans, però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Gairebé 8 minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. El vent i el fred protagonistes avui a bona part de Catalunya, tot i que tampoc és un fred excessiu. Són les temperatures normals per l'època de l'any. Ara mateix tenim 8 graus a Barcelona, 9 a Tarragona, 6 a Girona o 5 graus a Lleida. Unes temperatures màximes que avui seran semblants a les d'ahir o una miqueta més altes, allà on no bufi el vent, perquè l'altre protagonista del dia és la tramuntana i el mestral, que bufaran molt forts a les comarques de Tarragona, del sud de Lleida i també comarques del Pirineu i del Prepirineu. Aquí sí que tindrem un dia de ple hivern amb temperatures màximes a la zona del Pirineu, les més altes, que seran sempre inferiors als 8, 9, 10 graus a molt estirar. Nevada de moderada forta al vessant nord del Pirineu, gruixos de neu de fins a 20 centímetres, tot i que puntualment poden sobrepassar aquest gruix, i a la resta del Pirineu també nevades, que poden arribar fins a aquests 20 centímetres, també al Pirineu de Girona. La cota de neu estarà situada al voltant dels 1.000 metres, tot i que el vessant nord pot baixar fins als 800. I tret del Pirineu, a la resta, nuvolositat variable durant tota la jornada. De cara a demà, encara hem de parlar de la possibilitat d'algunes nevades a primeres hores del matí al vessant nord del Pirineu. A la resta, nuvolositat entre variable i abundant, algun ruixat cap a les comarques de Girona, encara amb tramuntana, mestral al sud del país, i temperatures demà que seran les mínimes una miqueta més altes i les màximes semblants a les d'avui.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Avui pendents també de les carreteres catalanes on hi hauran talls per aquesta protesta pagesa. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Situació similar des de primera hora pel que fa a les mobilitzacions dels tractors aquest matí, amb els talls a l'AP7 entre Vilamorell fins més enllà de Vilafant, que fa desviar els vehicles per les sortides nord i sud de Figueres. També el tall a l'N2 entre Bàscara i Vilamalla provoca desviaments per les carreteres C31 i C26, i al tram de Tàrrega a l'A2, a la demarcació de Lleida, també comencen aquestes manifestacions. Això s'ajunta amb la circulació de l'hora punta a l'àrea metropolitana, on aquests dies hi ha més congestió en part pel Mobile World Congress, i ha més retencions de les habituals a l'A2 i la B23 de Sant Joan d'Espí o a Sant Feliu cap a Barcelona, amb trams de 6 quilòmetres, i les rondes van molt plenes, sobretot en sentit sud, des dels dos nusos, però també en sentit nord, del tram de Montjuïc a la Litoral o per Esplugues i l'Hospitalet a la B20. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Ja tenim pressupostos.
Ui, que bé. I a més a punt d'encetar el programa, que això sempre és molt excitant.
Està molt bé, que s'anuncies tot plegat.
Quan falten 5 minuts per informar, saps? Tens temps, tens marge.
Ha patat tot.
Tu pots pensar, pots, saps, tranquil·lament redactar.
En fi.
Que és el que està fent la redacció.
Ja tenim pressupostos a l'espera, insistim, dels comuns, del que puguin fer els comuns.
Perquè cal, que ells...
Sí, sí, com a mínim cal l'abstenció.
L'abstenció, bueno. Bueno, ja veurem què passa, però jo imagino que s'avindran, no? No ho sé.
Segurament.
A veure què passa.
Va, Rafa, aquí li donem el bon dia avui.
Bueno, mentrestant, ara ho comentava el Pol, bon dia al flamant nou jugador del Barça de bàsquet, Ricky Rubio. Ja he informat que el base del Masnou va ser presentat com a nou jugador del Futbol Club Barcelona de bàsquet després de completar un procés vital complex. Jo em centraré una mica més en la seva circumstància vital. Parlo dels problemes de salut mental que el van apartar del bàsquet just abans del Mundial d'Indonèsia, les Filipines i el Japó amb Espanya. El jugador ha treballat força per tornar, signar amb el Barça i tornar de manera oficial. Ricky ja està aquí i ahir a l'Auditori 1899 del Camp Nou va completar una part clau del procés, explicar-se i ser jugador blaugrana. El base va ser molt generós en la presentació i no es va guardar res per a ell. Aquesta és la sinceritat natural de Ricky Rubio.
Vaig tenir símptomes de problemes de salut mental, que l'única forma que vaig haver que afrontar-ho era entenent el per què havia arribat fins a aquest punt, el com havia arribat fins aquí i per què m'estava passant, no? Hem estat a la foscor, però al final treballant se surt. Amb l'ajuda necessària dels professionals, problema de salut mental i també per la gent que no ho pateix però veu que algú ho està patint, crec que pot ajudar, no? Sempre unes bones paraules, un abraç, un estic aquí, ajuda moltíssim.
Doncs com podeu comprovar, va explicar molts detalls, va ser el Ricky que apassiona, agraït al Futbol Club Barcelona, als Cleveland Cavaliers, i a tota la gent que li ha ajudat, i tot el procés que ha viscut el va, doncs, detallar una mica, els seus mals moments, i com amb paciència, teràpia i afecte ha arribat a aquest punt, un procés que desemboca al Barça i que reforça amb la seva terrible qualitat l'equip de Grimau. Per tant, sinceritat, ens alegrem que estigui molt millor, que pugui tornar a jugar, i també aquesta visibilitat que dona als problemes de salut mental. Per tant, bon dia, Ricky.
Que bo que Ricky Rubio i quanta generositat en explicar-ho tot plegat.
I quina veu més guai que té. No? De ràdio.
Sí, home.
De ràdio d'Ortega.
Sí, exacte. Va, qui necessita de vitamines aquest matí?
Vitamines dedicades a Xavi Toscano, un fan del protagonista que et portaré ara. Vitamines per Lino, el mico caputxí.
Buscalo más, pitano más, lo que es necesitado más, olvídate.
És que, un dia al matí...
La naturaleza te lo da...
Molt bé, endavant. Vols que parem
no,
tota l'actualitat
no,
a cantar
que,
tot el matí? Home, és una mica el que està fent el govern, no? Buscar lo más vital, no más.
Uau.
Lo que es necesidad, no más. I olvídate de la preocupación.
Ja t'ho diré, això.
Que no surti Salvadorilla cantant aquesta cançó...
Ja diré.
...amb el serrell desbocat allà a primera hora. No, que el Xavi Toscano, que és fan d'aquesta notícia que jo t'explicaré ara, Lino, sí, el mico caputxí, que durant gairebé 4 dècades va viure en un pis de l'Eixample de Barcelona. És que, clar, va ser ell el que em va fer partícip de la notícia.
Sí, sí, sí.
I dic,
sí,
com
sí,
que un mico caputxí ha viscut a un pis de l'Eixample? Acompanyat, clar, jo pensava que anava ell, pagava el lloguer...
No, 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 no.
feia les tasques.
Home, no. Pensava que havia alquilat... Escolta, coses més rares han vist a Barcelona.
Sí, sí,
que no. Un mico alquilat a l'Eixample.
Sí, sí, sí.
De fet, que no hi hagi més d'un i que no hi hagi altres animals. Total, que vivia al costat de la seva propietària i ara s'està adaptant a la que és la nova llar, la seva nova llar, des de fa tot just una setmana, les instal·lacions de la Fundació Mona, una fundació que té una llar a Riudetolls, de la... Riudellots de la Selva.
Ara.
No és una localitat inventada, existeix. Es poden trobar, aquestes vitamines...
L'abraçada als riudellotans.
Riudellotans o riudellotens. Es poden trobar vitamines per amics en su pajarería de confianza. De moment, t'explico, Lino està en quarantena, aïllat en un habitacle d'uns 25 metres cúbics...
Ai, pobre.
On compta... No, no, però que s'està recuperant i allà està... Ella... Ara veràs, i compta, té de tot. Una estructura de penjats que li permeten desplaçar-se en alçada, saps? Mm-hmm. Una petita caseta de fusta,
ai,
molt maca, decorada amb coses petites. Tot el que és petit és maco, en principi.
Sí.
No? Gairebé tot.
Gràcies per la part que em toca.
Gairebé tot, puntualitzo. Val? Té aquesta caseta de fusta, el seu llit, branquetes d'arbres i nous, que a l'espècie caputxina els agrada particularment trencar. Juguen amb les nous.
Sí,
tot i que no té prou força, el pobre, i ara l'han d'ajudar. Per ara només rep la visita, per si us plantegeu visitar-lo, només poden visitar-lo les cuidadores que li lliuren el menjar i netegen la nova llar, que és temporal. La directora del centre, la Olga Feliu, ha explicat que està molt espavilat i en dos o tres dies ha fet un canvi impressionant. Estava ja sol al pis, estava una mica depre, però ara està molt bé. Cosa que ens congratula i segur que també reconforta els nostres oients, que, pressupostos a banda, jo crec que és la notícia del dia. Tot plegat són bones notícies, el pitjor ha passat. Ànim, Lino, i pa'lante.
Pa'lante,
Pa'lante o pa'arriba.
Aquí no li arrencarà el cotxe avui, va.
Mira, va, a Netflix, però sobretot perquè s'ha aliat... amb les forces del mal. Vinga, us explico. Ara ve el València-Real Madrid de Lliga, serà aquest dissabte, partit que es preveu molt calent, i el Club C ja ha dit que no permetrà que Netflix accedeixi a Mestalla per enregistrar imatges que formarien part d'un documental sobre el bo de Vini Júnior, de Vinícius, estimadíssim jugador per totes les aficions. Es tracta d'una decisió de club, segons es limiten a explicar fonts oficials de l'entitat blanquinegra. Al València volen curar-se en salut de la manera com es pugui utilitzar el material gravat dins de l'estadi. Cal no oblidar que el davanter brasiler torna a Mestalla, on la temporada passada va esclatar una de les polèmiques més dures dels darrers anys, aquests insults racistes al jugador, que van acabar per parar el match durant un temps. El València va acabar expulsant de per vida tres aficionats que van fer el gest del mico, també, al madridista, i hi ha un judici en marxa, recordem que hi ha un judici en marxa.
De micos, la cosa, avui.
Sí, mira, passem uns als altres. Recordem també que Vinícius va parlar de que Mestalla, tot l'estadi, era racista, així també com Carlo Ancelotti, que posteriorment va rectificar. Ancelotti, Vinícius no ha rectificat res de moment. Per tant, cotxe espatllat per Netflix, que no podrà accedir a Mestalla i es perdrà aquest nou episodi. A veure què passa dissabte, vaja, perquè els esperen amb ganes. A València, el Madrid mai ha caigut massa bé, ni el Barça tampoc. I després de tot el que va passar, partit... Mestalla és un camp dur, un camp dur on estar. És una afició dura, una afició dura. En fi, Joan.
Digue'm.
Saps el que hauria estar també a Netflix? Un serial sobre aquest informatiu que feu la Júlia, el Pol i tu. Això sí que és trepidant, amb girs de guió, com aquest matí, saps? A darrere, on mai saps què passarà. Sofà, manteta, crispetes i a gaudir de l'info.
La caravana, l'informatiu.
Gairebé 19 minuts que passen de les 8 del matí i avui comencem l'informatiu de la caravana explicant-vos que ja hi ha acord per l'aprovació dels pressupostos del 2024. Tant Esquerra Republicana com el PSC han arribat a una entesa, però encara necessiten el suport dels comuns. D'aquí poc menys d'una hora està prevista la compareixença tant de la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, com de Salvador Illa, líder i cap de l'oposició. Més detalls ens els explica Judit Casellas. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan. Sí, ho acabem de saber fa mitja hora. El govern i el PSC han tancat finalment un acord per als pressupostos després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es comprometés a no posar traves a la tramitació del Hard Rock. De moment no es coneix el detall del text que han pactat, però tot apunta que hi haurà una inversió rècord per fer front a la sequera. A les 9 hi haurà la compareixença del primer secretari del PSC, Salvador Illa, des del Parlament, i a un quart de 10 la de la vicepresidenta Laura Vilagrà des del Palau de la Generalitat. Fa un any, justament, les dues parts també van anunciar el pacte a primera hora del matí. Ahir, Joan, deixa'm dir que ja s'olorava que es podria tancar un acord de forma imminent quan la portaveu socialista, Èlia Tortolero, va assegurar que confiava en la paraula d'Aragonès que el govern facilitaria l'aprovació del macrocasino del Camp de Tarragona i que la B40 seria també una realitat. Aquests eren dos dels compromisos que es van tancar l'any passat i eren els dos principals esculls que hi havia ara mateix sobre la taula.
Judit, el PSC dona per complertes les condicions que vam acordar amb el pressupost del 2023. Per una banda, amb l'anunci de seguir amb la B40 i el posicionament del senyor Aragonès aquesta setmana al Parlament a favor del Consorci Recreatiu de Vilaseca i Salou. Ja podem parlar, doncs, de negociacions avançades pel pressupost del 2024.
Superat aquest estira i arronsa sobre si s'havien complert els acords de l'any passat, la resta està gairebé bufar i fer ampolles. No hi ha hagut discrepàncies públiques i les negociacions s'han portat en secret. Tot plegat després que fa una setmana Esquerra i el PSC també tanquessin l'acord per als comptes a l'Ajuntament de Barcelona.
Som gent de paraula i quan diem una cosa...
Deia abans, Judit, perdona, l'any passat el govern primer va tancar un acord amb els comuns i després amb el PSC. No sé si veus factible que es pugui repetir la mateixa operació d'un acord a tres.
Aquest any els comuns han anat amb peus de plom i fa dies que fons del govern expliquen que no els veien amb intenció de ser els primers amb qui tancar un acord. Aquest any els de Jéssica Albiach estan posant més traves al govern, sobretot perquè consideren que el Hard Rock, amb l'actual context de sequera, no s'hauria d'executar. Ahir escoltàvem David Cid, que és el portaveu dels comuns del Parlament, acusant el govern de no saber posar límits al PSC. El podem escoltar.
Som gent de paraula, i quan diem una cosa, la mantenim fins al final. Jo crec que això ho saben, els hi hem dit. La nostra presidenta del grup parlamentari li ha traslladat des de fa mesos al senyor Aragonès, que jo crec que també s'haurien de posar límits al Partit Socialista. Perquè al final, jo tinc la sensació que estem en un país que el cap de l'oposició es creu que és el president de la Generalitat i el president de la Generalitat no exerceix de president de la Generalitat.
L'any passat els comuns van fer els ulls grossos amb el complex de Vilaseca-Salou a canvi que no s'hi destinés ni un sol euro públic. Ara bé, aquest any diuen que no volen ni sentir-ne parlar d'aquest macroprojecte per al context de sequera que viu Catalunya. Veurem, doncs, si finalment els comuns acaben cedint o no.
Doncs nosaltres pendents de tot plegat. Gràcies, Judit. Fins ara. Mentrestant, avui a Catalunya els pagesos tornen a mobilitzar-se amb la idea de col·lapsar una setmana més les principals carreteres i organitzades tracturades en diversos punts. Des de bon matí repassem on són tots aquests talls, Júlia.
Doncs sí, els tractors empordanesos, de fet, han estat els més matiners i ja a quarts d'una d'aquesta matinada han fet els primers talls a l'AP7 i a la Nacional 2, a l'alçada de Pontós. Desenes de tractors han bloquejat l'autopista en els dos sentits i s'han encès dues fogueres amb arbrat, fustes i rodes a cada costat de la carretera. S'espera que al llarg d'aquest matí es vagin afegint més tractors a la manifestació situada en aquest punt de l'Empordà. I d'aquí a poc menys d'una hora, a les 9, comença una altra marxa per la C16 des de Berga fins a Puigcerdà i Llívia i a les 10 considerant la protesta a la C38 des de Molló fins al Coll d'Ares, a la frontera francesa, amb una des de Vilaller fins al túnel de Viella per la Nacional 230. I, paral·lelament, s'han convocat reunions d'agricultors al Carràs, al Macelles, al Ferràs i també Tàrrega per aquest mateix dimarts. I també està prevista una altra manifestació, en aquest cas davant la Conselleria d'Acció Climàtica a la Gran Via de Barcelona. El titular d'aquest departament, David Mascort, es reunirà amb una delegació de pagesos que es desplaçaran fins a la capital catalana.
Nosaltres, que també hi estarem pendents pendents durant tot el dia d'avui d'aquestes manifestacions i d'aquesta reunió, tot plegat després que el ministre d'Agricultura de la Unió Europea hagin demanat a la Comissió Europea mesures més ambicioses per respondre a les demandes dels mateixos agricultors.
El ministre belga David Clarinval, en nom de la presidència de torn del Consell, ha apuntat que els 27 veuen com un primer pas concret les propostes de Brussel·les per rebaixar les exigències mediambientals als pagesos, però ha remarcat també que consideren que no són suficients. Així, els 27 han reclamat a l'executiu comunitari completar aquestes mesures amb d'altres que siguin molt més ambicioses. En nom dels estats, Clarinval ha apuntat que les regles mediambientals per als pagesos són molt estrictes i que hi ha un decalatge entre el que viuen els pagesos i les normes recollides en aquesta legislació comunitària, que ha qualificat de massa complexa i que, per tant, diu que cal simplificar-la. Mentre se celebrava la reunió dels ministres, els pagesos es tornaven a mobilitzar a Brussel·les, arribaven de matinada a la capital comunitària i bloquejaven els carrers pròxims a les institucions europees.
I canviar els bancs dels parcs per seients individuals, posar reixes punxegudes als aparadors de les botigues o col·locar pilones a les entrades dels blocs de pisos són exemples d'arquitectura hostil per expulsar les persones sense llar. Cada vegada n'hi ha més. Amb ajuda de voluntaris, la Fundació Arrel el recull en un mapa i només aquest any s'han afegit més de 300 objectes. En Pau Massip ens ho explica en aquest reportatge.
De la noche a la mañana te quedas que dónde voy a dormir ahora. No es que te echen, pero que te han echado. Sin decírtelo, lo ponen y cuando dicen, leches, ¿qué ha pasado aquí? Te han puesto las cositas de hierro, ¿dónde duermes ahora?
Així de cruel és l'ús de l'arquitectura hostil, un element per expulsar les persones sense llar. Ens ho explica en Francisco Manuel Moratello, que ho ha patit de primera mà després de viure 11 anys al carrer. Dormir al carrer no vol dir que ningú es preocupi per tu.
Cuando tú duermes en un sitio, los vecinos te conocen. Te van a tomar afecto, cariño, y te van a estar pendiente, quieras o no quieras, tú te sientas a gusto.
Però no tots el tractaven igual.
Me miraban así por encima del hombro, le estaba comentando un señor a otro señor, y dice, ya queda poco, no sabía al principio que era por mí.
De cop, uns ferros, unes tanques, i has de tornar a començar. Objectes de tota mena, tal com expliquen l'Alexa, en Guillem i la Candela.
Bancs grans que li han posat reposabraços perquè siguin individuals.
Hi havia moltes pilones, rampes, inclinacions perquè no es poguessin sentar. Després també hi havia molts bancs individuals i al costat hi havia bancs que no tenien ni espatllera, o sigui, que estaven perquè et poguessis seure una miqueta i després te n'haguessis d'anar. O sigui, estaven també molt separats perquè no poguessis estirar-te de cap manera.
Però sobretot es veu a fora dels bancs, o sigui, veus com les punxes a fora dels bancs, i abans veies moltíssima gent a dins dels bancs, com a la caixa o així, i ara ja no veus quasi ningú.
Ells són estudiants de l'Oak House School i col·laboren amb la Fundació Arrels. Són una desena dels més de 400 joves que han participat en aquesta activitat que vol conscienciar la societat del problema que és l'arquitectura hostil. De fet, com avisa l'Alexa, les persones sense llar no són les úniques que en paguen les conseqüències.
Sembla que ho fan perquè hi hagi menys gent vivint als carrers, però també dificulta molt, per exemple, les persones grans, ja que n'hi ha persones que realment necessiten sentar-se un moment i descansar, i també està com molt mal fet si no és per ajudar la gent. Si és tot el contrari, és per dificultar-los molt més la vida, perquè una persona que al final no té sostre no ho passa bé.
Els estudiants ho tenen clar. Els propietaris i a les administracions els fan nosa a les persones sense llar i volen millorar la imatge de la ciutat expulsant-los. Ho resumeix així Ian Latham, professor d'aquest grup d'estudiants.
Persones sense llar podria descansar unes hores o inclús tota una nit. Cada vegada més, els ajuntaments i també els propietaris individuals posen elements d'arquitectura per evitar prevenir aquesta possibilitat. I la ciutat cada vegada més és més comercial i menys social.
Un objectiu inútil, perquè així no s'acabarà amb el sensellarisme. De fet, n'hi ha que busquen alternatives, ho explica la Chiara Picardó.
Hay gente que le da igual, igualmente se pone. O sea, antes hemos visto a un señor que no tiene techo, que lo que hace es pone ahí una manta encima y se sienta, ¿sabes? O sea, hay gente que tiene trucos para estirarse allí y les da igual que esté la arquitectura hostil.
Un problema que s'estén. Per això, Fundació Arrel recull exemples d'arquitectura hostil a Barcelona, Badalona, Mataró, l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Granollers i Figueres. Un minut i arribarem a 8:45 del matí. Gràcies, Pau, i anem també cap a Badalona perquè avui comença la revisió dels terrats que presenten modificacions o sobrecàrregues. Així ho va explicar ahir Daniel Gràcia, tinent d'alcaldia de Territori de l'Ajuntament badaloní, en aquest mateix programa.
Dimecres, el dron de la Guàrdia Urbana va gravar totes les cobertes. Aquelles cobertes on l'empresa ha detectat que pogués veure una modificació o un sobrepès, són les que visitarem.
La revisió la farà l'empresa contractada per l'Ajuntament de Badalona després d'analitzar els vídeos gravats la setmana passada amb el dron de la Guàrdia Urbana. Gràcia explica que l'objectiu és descartar que hi hagi més situacions de perill.
Farem una inspecció en base a aquestes imatges que ha pres el dron i veurem si a aquest sobrepès, tipus de sobrepès o modificacions, llavors l'empresa especialista ha detectat aquest fet, pogués ser perillós.
A petició dels veïns que van detectar noves esquerdes, la mateixa empresa ja va revisar 4 edificis més, 2 al carrer Canigó, on hi ha el bloc que es va ensorrar el passat 6 de febrer, provocant la mort de 3 persones, i 2 més, el del costat, situat al carrer Ausias Marc. En cap cas s'han hagut de desallotjar més veïns.
Tot plegat després que ahir l'alcalde Xavier García Albiol posés en dubte la credibilitat de l'informe del Col·legi d'Arquitectes Tècnics que va avançar ahir a aquesta emissora. El document afirma que l'ensorrament era impossible de detectar i per això el bloc va passar la inspecció tècnica dels edificis.
L'alcalde de Badalona critica l'estudi elaborat pel Col·legi d'Arquitectes Tècnics i qüestiona també com s'ha fet. Albiol recorda que ningú pot entrar a l'edifici ensorrat ni tan sols l'empresa que va contractar l'Ajuntament.
Dubto que ningú pugui treure una conclusió d'aquell edifici perquè està en investigació judicial, és que insisteixo. Aleshores, a mi em sembla una mica fins i tot atrevit fer una anàlisi de quina és la situació quan només han pogut entrar els bombers, Mossos d'Esquadra, el tècnic de l'Ajuntament i acompanyat de la jutgessa. No ha pogut entrar ningú més.
Xavier García Albiol va fer aquestes declaracions després de la reunió del gabinet de crisi que hi va haver ahir al migdia a Badalona. A la trobada, recordem, hi van participar Esther Capella, la consellera de Territori, i el vicepresident de l'AMB, Antonio Balmón. Els tres van explicar que aviat s'assignarà el conveni per revisar tots els edificis de la zona per assegurar-se que no hi haurà més esfondraments. I, per altra banda, Capella va anunciar que la Generalitat pagarà més de la meitat dels diners que costi aquest conveni. Tot i la insistència, cap de les administracions va voler dir una xifra exacta. Això sí, van assegurar que ningú es quedarà al carrer i que hi haurà solucions adequades per tots els afectats.
I l'origen de l'incendi que va tenir lloc al barri del Campanar, València, i en el qual van morir 10 persones, seria un curtcircuit d'un tendal.
La investigació preliminar feta pels equips d'investigació assenyala que un curtcircuit al tendal elèctric de l'apartament 86 de la 8a planta hauria estat l'origen del foc. Ahir alguns dels veïns afectats ja van poder entrar a l'habitatge temporal que ha habilitat l'Ajuntament de València. Són 131 pisos de 2 i 3 habitacions situats a 2 quilòmetres dels blocs incendiats. El govern prioritza les persones vulnerables i les famílies amb fills a càrrec. Són 27 adults i 14 nens.
Les 8:32 minuts. No deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. I precisament aquest mateix divendres es reunirà per primer cop el grup de treball que determinarà si Catalunya hi ha construccions amb les mateixes característiques que l'edifici de 14 plantes incendiat a València.
L'objectiu és tenir accés i estudiar també les dades que certifiquin que no hi ha edificacions construïdes amb els mateixos materials que l'edifici valencià calcinat i definir també com actuar en el cas que se'l localitzin.
També davant d'aquest cas, el Partit Municipal Tries per Barcelona ha demanat al govern de Jaume Collboni que elabori un informe sobre l'ús del poliuretà en edificis de Barcelona construïts abans de l'actual norma d'edificació.
El regidor Jordi Martí i Damià Calvet han registrat un prec a l'Ajuntament de Barcelona en què demanen també quines mesures tècniques i de prevenció es prendran als edificis revestits amb un sistema constructiu que inclogui aquestes plaques de poliuretà semblants o iguals a les que es van cremar a València.
Encara en matèria d'habitatge, la consellera de Territori, Esther Capella, ha lamentat aquest dilluns que el govern espanyol finalment opti per aplicar un índex de preus del lloguer homogeni a tot l'Estat i es desmarqui de la fórmula catalana.
Ho ha dit després de reunir-se d'urgència amb la ministra d'Habitatge del govern espanyol, Isabel Rodríguez, a Madrid.
Malauradament, el Ministeri no ho veu igual que nosaltres, per tant, doncs no ha volgut treballar en un sistema d'índex que incorpori l'índex català i el que ha fet és crear un índex homogeni per tot l'Estat. Per tant, a criteri del Departament de Territori, això farà que els preus no baixin. Per tant, insistirem en aquesta qüestió. Ens queden dies del mes de febrer, insistirem en aquesta posició del Departament de Territori.
El govern volia que l'índex català se sobreposés a l'estatal, una fórmula que, segons Capella, permetria frenar els preus del lloguer i facilitar-ne també una baixada. Per la Generalitat, aquesta opció diuen que és legal i robusta. Capella ha avisat que continuarà batallant aquests dies del mes de febrer que queden per revertir la situació.
I atenció a aquesta dada. Un quart de la població catalana es troba en risc de pobresa o d'exclusió social, segons l'enquesta de condicions de vida que s'ha publicat aquest dilluns. La xifra ha millorat amb els anys i, de fet, és la més baixa des de la pandèmia. D'altra banda, sí que preocupa que les persones que asseguren que no poden mantenir la casa a una temperatura adequada es dupliquen en 3 anys i ja arriben al 20% de la població.
Aquesta taxa, que es coneix com a AROPE, s'ha reduït l'any passat perquè també ha caigut la tasca de risc de pobresa, que se situa en el 18%. Sent gairebé 2 punts menys que l'any 2022. L'enquesta també revela que 3 de cada 10 catalans diuen que no tenen la capacitat de fer-se càrrec de despeses imprevistes de 800 euros, un percentatge semblant a la població que no es pot permetre una setmana l'any de vacances.
I per la seva banda, Save the Children ha alertat d'una cronificació de la pobresa infantil severa el 2023, tot i que ha reconegut que l'índex s'ha reduït, passant del 15,2% al 2022 al 12,4%. Ha alertat que encara hi ha 363.900 nens i nenes en situació de pobresa a Catalunya.
I ha recordat que la xifra de menors de 18 anys que viuen en aquesta circumstància s'ha situat en el 26,8% i ha avisat que aquest grup social és el que té una taxa de pobresa més elevada, superant la de la població adulta, que en aquest cas és del 18%. L'ONG ha criticat la manca d'efectivitat d'instruments com la renda garantida de ciutadania i ha proposat que inclogui un complement per la criança.
I també un dia com avui seguim pendents de l'estat de salut del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que es recupera favorablement del cateterisme que li han fet aquest dilluns després de patir un infart.
Turull es trobava a Sant Feliu de Llobregat quan es va sentir indisposat i va ingressar a l'Hospital de Bellvitge, on va ser intervingut. En un comunicat, Junts per Catalunya detalla que Turull es troba estable i que ja ha començat la recuperació. El partit també ha agraït les mostres de suport rebudes.
I canviem de qüestió perquè José Luis Ábalos ha dimitit aquest dilluns com a president de la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats. Tot i això, l'exministre socialista encara no ha deixat l'acta de diputat, tal com li demanaven des de Ferraz, amb un temps límit de 24 hores que expira avui.
Registrava la seva renúncia aquest mateix dilluns, poc després que des de la cúpula del PSOE, com deies, li reclamessin que entregués l'acta de diputat. Per ara, l'exsecretari d'Organització Socialista manté el seu escó per València. Tot plegat es produeix dies després de la detenció de Koldo García, exassessor d'Ábalos, acusat de corrupció en la compra de material sanitari durant la pandèmia.
Ara bé, Júlia, si Ábalos finalment deixés l'acta de diputat, qui el substituiria?
Doncs seria Ana María González Herdaro, alcaldessa de Llaurí, a la Ribera Baixa, i una històrica del Partit Socialista. Era la número 7 per València a les passades eleccions. Ara bé, fa poc va ser notícia per conduir beguda, triplicant la taxa d'alcoholèmia permesa l'any 2021. Va anar a judici per aquests fets, on va acceptar pagar 960 euros de multa i la retirada del permís de conduir durant 8 mesos. Va ser acusada d'un delicte contra la seguretat viària. El Partit Socialista Valencià, aleshores, també li va obrir un expedient, però no va anar més enllà, i González Herdaro va continuar la primera línia de la política municipal.
I d'altra banda, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha encarregat una auditoria interna per esbrinar les implicacions del cas Koldo.
Un Puente que compareixerà avui dimarts en roda de premsa per abordar aquest cas vol conèixer les ramificacions de possibles activitats corruptes a la compra d'aquestes mascaretes durant la pandèmia del coronavirus. De moment, l'executiva del PSOE, a més de demanar aquest dilluns a l'exministre Ábalos que deixés l'acta de diputat, ha anunciat que registrarà una petició perquè es constitueixi una comissió d'investigació a la Cambra Baixa per esclarir aquest cas i d'altres de comissions a la compra de material sanitari.
I encara sobre aquest cas, el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, ha demanat aquest dilluns a Ábalos que es tiri de la manta i ho expliqui tot sobre la trama del denominat cas Koldo. Ho ha dit així.
Y es verdaderamente vergonzoso que el Partido Socialista pretenda que el cortafuegos de la petición de cese del señor Ábalos solucione y acabe con todo. Dicho de otra manera, yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta. Y pedirle al señor Ábalos que cuente todo, porque le van a dejar tirado.
I d'altra banda, sempre ha anunciat el registre d'una comissió d'investigació. En aquest cas serà el Senat, on el PP té majoria absoluta per conèixer tots els detalls sobre els contractes de les mascaretes.
més qüestions sobre la taula un dia com avui, perquè la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat la petició de recusació contra el magistrat instructor Manuel García Castellón presentada per Oleguer Serra, directiu d'Òmnium Cultural investigat en el cas Tsunami, i no l'apartarà del cas.
El tribunal no entra al fons d'aquest assumpte, ja que la recusació plantejada presenta un defecte formal inesmenable i, per tant, l'han desestimat. En concret, els magistrats indiquen que en el poder otorgat per Serra no s'indica ni el procediment ni tampoc la causa de la recusació ni el designa el recusat. Serra havia demanat la recusació arran d'unes declaracions públiques de García Castellón en una conferència a Ourense l'octubre passat, on es pronunciava contra l'amnistia.
I d'altra banda, el jutge del cas Volhov, Joaquín Aguirre, ha demanat que es torni a redactar l'ordre que dona per conclosa la investigació contra el director de l'oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, i contra dos Mossos d'Esquadra perquè el jutjat l'ha perdut.
Els tres estan investigats per determinar si el primer va demanar als segons que miressin al sistema policial si tenia un ordre de crida i cerca l'any 2020. Aguirre volia prorrogar la investigació, però les defenses dels tres van al·legar que l'abril del 2023 ja havia ordenat el procediment abreujat, és a dir, la finalització d'aquesta instrucció. El jutge va admetre l'al·legació, però la resolució de l'abril s'ha perdut.
I també us expliquem que ja s'ha obert la convocatòria de subvencions per al pagament de lloguer adreçada als joves menors de 35 anys i també a persones de més de 65 que poden demanar l'ajuda a partir d'aquest mateix dilluns. Els ajuts al pagament del lloguer estan destinats a persones que no es troben en risc imminent d'exclusió, però això sí, necessiten d'un ajut per poder seguir residint en l'habitatge on viuen.
Els ajuts al lloguer de la Generalitat no són d'una quantitat fixa, sinó que s'ajusten a l'esforç que suposa per cada persona aquest pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 200 euros i un mínim de 20 euros al mes. Les persones de més de 65 anys la poden demanar ja a partir d'avui mateix i fins al dia 27 de març, mentre que els joves de fins a 35 anys no ho podran sol·licitar fins al pròxim 11 de març.
Per cert, que la mateixa Generalitat ha posat en marxa un portal d'internet que funciona com a buscador de centres assistencials per gent gran. Compta amb una base de dades de 1.800 centres d'arreu del país, amb informació detallada i fotografies dels espais i els serveis de cada equipament.
Concretament, es poden buscar residències, centres de dia, habitatges tutelats i serveis també d'atenció integral en l'àmbit rural per gent gran, tant de titularitat pública com d'iniciativa social o també privats. Aquest nou cercador web es pot consultar a dretssocials.gencat.cat mitjançant qualsevol dispositiu amb connexió a internet. S'hi pot consultar informació sobre la titularitat del centre i l'entitat gestora, quantes places hi ha, quantes són públiques, el temps mitjà d'espera per accedir-hi, quins serveis s'hi ofereixen, com són aquestes instal·lacions i habitacions, contacte o horaris d'atenció.
I com sabeu, aquest dilluns ha començat el Mobile World Congress a Barcelona. Doncs bé, el director general del GSMA, John Hoffman, ha celebrat l'elevada afluència de públic de la primera jornada del Congrés i ha dit que probablement és la més concorreguda de la història.
Així ho ha assegurat en una atenció a la premsa durant l'acte d'inauguració del BID Barcelona. Hoffman ha recordat que l'actual contracte s'allarga fins l'any 2030 i ha remarcat que la relació amb Barcelona és meravellosa i que confia que sigui beneficiosa i llarga per totes dues parts. I per la seva banda, el tinent d'alcaldia d'Economia de l'Ajuntament, Jordi Valls, ha posat en valor el paper de l'espai inaugurat aquest dilluns, l'anomenat BID Barcelona, i que ha definit com un aparador de la ciutat.
I Barcelona és això. Barcelona és vanguardia, és cultura, és gastronomia, és música, i crec que aquí és un espai de relax en què el que intentem és ensenyar Barcelona i aquesta relació que té amb el Mobile, que no és una relació única i exclusivament d'una exposició que celebra aquí, sinó que creiem que volem fer una simbiosi amb relax, amb networking, i això és el que intentem fer.
I per la seva banda, José Luis Escriba ha anunciat també en el marc del Mobile la creació d'una empresa pública tecnològica en la que hi podria entrar Telefònica. La previsió és invertir 20.000 milions d'euros en firmes tecnològiques.
El ministre per la Transformació Digital ha explicat que els reptes geoestratègics actuals marquen que hi ha determinats àmbits de la cadena de valor que requereixen tenir capacitats pròpies i ha posat com a exemple el cas de la intel·ligència artificial. El ministre preveu dur la setmana vinent al Consell de Ministres aquesta proposta que passa per la creació d'una societat espanyola per la transformació tecnològica. Escrivà ha afirmat que aquesta entitat serà fonamental perquè Espanya actuï amb la màxima solidesa i potència en un món de canvis accelerats.
I obrim aquesta hora plana internacional perquè Espanya ha denunciat davant del Tribunal Internacional de Justícia que Israel vulnera permanentment el dret internacional a Palestina.
En l'últim dia de vistes al Tribunal amb seu a la Haia pel cas sobre l'ocupació israeliana i el dret de l'autodeterminació dels palestins, l'equip jurídic espanyol ha assegurat que tota la documentació portada en el cas per les diverses parts demostra que Israel continua cometent greus vulneracions del dret internacional. El cap de l'assessoria jurídica del Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors, Santiago Ripoll, ha defensat que les greus vulneracions comporten certes obligacions per tots els estats.
I arqueòlegs i antropòlegs troben les restes humanes d'una desena de nobles catalans dels segles XIII i XIV al Reial Monestir de Santes Creus.
La descoberta s'ha fet durant les obres de restauració del claustre gòtic, iniciades l'abril passat i després de desmuntar un total de 6 sarcòfags. Segons l'equip, es tracta d'una troballa excepcional per la uniformitat cronològica i també de classe social, tant pel bon estat de conservació d'aquestes restes òssies, dels teixits humans i dels tèxtils que s'han localitzat als sepulcres. Els estudis permetran conèixer els perfils biològics d'aquestes persones, les seves patologies i en quines condicions vivien.
I atenció perquè Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Vencat per fortes ratxes de vent al nord i extrem sud del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que l'episodi començarà avui dimarts i al llarg del matí es reforçarà les costes mitjanes i altes del Pirineu i puntualment els fons de la vall.
Un vent que pot superar els 90 km l'hora. Les comarques afectades són la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, també el Ripollès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà. Per aquest dimarts també es preveuen precipitacions que poden ser localment fortes, amb calamarsa o pedra a les comarques gironines, arribant al litoral i prelitoral central.
I passem també aquesta hora pels tribunals. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 6 anys i 9 mesos de presó un home per temptativa d'homicidi per apunyalar greument un menor a Vilafranca del Penedès en una baralla al carrer fa més de 2 anys.
També hi havia acusat un altre home denunciat per apunyalar un altre menor d'edat a la mateixa baralla, però ha quedat absolt per falta de proves. Un tercer acusat, de 14 anys, ja va ser condemnat a internar 2 anys en un centre de menors. Els fets van passar la matinada del 6 de desembre del 2021, quan l'ara condemnat i el menor d'edat es van apropar un grup de joves al mig del carrer i van començar a colpejar-ne un. Un amic va voler defensar-lo, però els agressors el van apunyalar amb intenció de matar-lo.
I també l'Audiència de Barcelona ha estimat un recurs presentat per la defensa d'un dels acusats en la investigació contra els casuals seguidors radicals del Barça per diversos delictes violents i ha acotat la còpia dels telèfons confiscats a només 3 sospitosos i a un període de temps determinat entre el 23 de novembre del 2021 i el 15 de gener del 22.
Segons la interlocutòria avançada pel periòdico, el tribunal delimita el període al voltant d'uns atacs aficionats de l'Espanyol i d'aquesta manera obre la porta a l'anul·lació de proves essencials i que decaiguin una gran part de les acusacions que recauen contra els implicats a la trama, alguns a la presó.
I l'exgerent de l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí ha negat que agredís sexualment una treballadora entre els mesos de desembre del 2015 i el juny del 2016.
Així mateix ho ha assegurat a la seva declaració feta aquest dilluns a l'Audiència de Tarragona.
Los hechos de la denuncia son falsos o verdad?
Absolutamente falsos.
¿Usted la tocó alguna vez detrás del mostrador de entrada?
Mai, mai.
L'acusat ha apuntat que les motivacions de la denúncia de la víctima es basen en l'acumulació de determinades circumstàncies, com ara el seu fracàs esportiu. També ha declarat que va rebre pressions per part dels Mossos d'Esquadra perquè s'autoinculpés. Fiscalia i acusació particular han demanat una pena de presó de 15 anys per un delicte continuat d'agressió sexual, rebaixant la petició inicial de 18 anys.
I també els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament a un menor dissabte a ple carrer a Mataró.
El noi caminava al voltant de les 8 del vespre per la via Europa de la capital maresmenca quan el va assaltar un grup de persones i li van clavar una arma blanca. Tot apunta que els atacants volien robar-li les pertinences. La víctima va ser traslladada a l'hospital, però a hores d'ara està fora de perill. Els Mossos d'Esquadra busquen els autors d'aquests fets.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Minut i mig i arribarem a... I ja ho direm bé, això, eh? 10 minuts, pràcticament. I arribarem a les 9 del matí, plana esportiva.
La caravana.
Vol Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
El Girona recupera la segona posició a la Lliga després de golejar 3-0 al Rayo Vallecano en un partit marcat per la forta pluja.
Va ser la tempesta perfecta pels gironins. El primer gol local no arribaria, però fins la segona meitat, obra de Víctor Sigankov, després d'una assistència d'en Miguel. El Rayo, recordem, venia d'empatar amb el Real Madrid a Vallecas per 1-1. Desaprofitava una ocasió clara al minut 72 per pocs minuts després quedar-se amb només 10 jugadors sobre la gespa per l'expulsió de Pep Chavarría, una expulsió força infantil quan només portava 12 minuts al camp per doble targeta groga. Un doblet de Sabio en els darrers minuts del partit feia retrobar el Girona amb la victòria després de 3 jornades, recordem-ho, sense guanyar, 2 derrotes i un empat. Mitchell ironitzava sobre aquests 2 gols de Sabio ja al temps extra.
Y Sabio, pues, que lo haga en los primeros minutos, lo que ha hecho los últimos 20, que lo haga desde el principio, porque alguno estábamos pidiendo la hora ya. No, bien, es un jugador importantísimo para nosotros y necesitamos la mejor versión de Sabio, pero creo que la mejor versión de Víctor y la mejor versión de Dobic nos hace mejores.
Recordem que la jornada la tancaven els gironins. Tenim la classificació, per tant, actualitzada. Els de Mitchell tornen a ser segons a la taula, a 6 punts del Madrid i amb 2 punts d'avantatge sobre el Barça.
Per cert, Pol, que la Lliga ha anunciat els horaris de la jornada 30 de la competició que tindrà lloc durant la darrera setmana de març, coincidint amb la Setmana Santa, i que es disputarà entre el 29 de març i l'1 d'abril.
Sí, el Barça rebrà dissabte, dia 30 de març, a Les Palmes, a les 9 de la nit, mentre que un dia després, diumenge sant, el dia 31 serà el torn del Girona-Betis a Montilivi a 4:15 de la tarda. Dilluns de Pasqua, a les 9 de la nit, serà el moment del Real Madrid, el líder de la competició, que es veurà a les cares amb l'Atlètic Club de Bilbao.
I atenció, perquè s'ha filtrat el vídeo del xoc entre l'assistent de banda del Betis Atlètic i un càmera de televisió.
Un usuari de Twitter ha penjat a la xarxa el moment de l'impacte que la realització del partit va ometre, un vídeo que, per cert, encara no n'està clara l'autoria. Guadalupe Porras comença a córrer per la banda cap al mig del camp després del gol del Chimi Ávila del Betis. Mentrestant, l'operador de càmera va a buscar la celebració dels jugadors del Club Verd i Blanc. Recordem que l'operador de l'anomenada càmera de cinema, una innovació que s'ha implantat des de la temporada passada, té permís per accedir al terreny de joc en diversos moments molt concrets, com la celebració d'un gol. Cap dels dos es mira i es produeix l'impacte. La Federació Espanyola de Futbol va emetre una nota en la qual comunica que l'assistent ja es troba bé i que va haver de sotmetre's, però una petita intervenció.
I anem cap a València, on hi ha polèmica per un documental sobre Vinícius Júnior.
Explicava Rafa Sanau ja fa tot just uns minuts. El partit d'aquesta jornada entre València i Real Madrid suposa el retorn del jugador brasiler a l'estadi a Mestalla, on va rebre insults racistes el maig de l'any passat. El partit ha començat a escalfar-se després que Netflix anunciés que aniria a Mestalla per enregistrar un documental sobre Vinícius. El club valencià ha decidit no acreditar la productora per prendre imatges des de dins de l'estadi perquè entén que hi ha una campanya mediàtica per titllar tota l'afició valencianista de racista. En qualsevol cas, el tema està lluny de tancar-se.
I la jugadora del Barça, Caroline Graham Hansen, ha tornat abans d'hora a la capital catalana després de lesionar-se durant un partit de la selecció noruega.
Ara la davantera haurà de passar un seguit de proves mèdiques per determinar l'abast de la lesió, que en principi no es preveu que sigui greu. El partit de divendres, on Noruega, recordem, va golejar per 0-3 Croàcia, Hansen va ser substituïda 3 minuts després de marcar la segona diana pel seu equip. Recordem que per l'equip blaurana, Hansen és una peça clau. Actualment és la màxima golejadora de la competició de la Lliga F amb 14 gols.
I la selecció espanyola femenina de futbol, Aitana Bonmatí i Salma Parayuelo, han estat nominades als Premis Laureus a les categories de millor equip de l'any, millor esportista mundial de l'any i revelació de l'any.
L'equip espanyol haurà de disputar-se el premi amb la selecció neozelandesa de rugby, el Manchester City de la Premier League, l'equip Red Bull de Fórmula 1 i l'equip europeu de la Ryder Cup de vela. Seria la primera vegada que un equip femení s'endú el guardó en tota la seva història. Pel que fa a les altres categories, Simone Biles, l'atleta, parteix com a favorita a endur-se el premi a reaparició de l'any, i Rafa Nadal també està nominat per la seva tasca, en aquest cas a través de la Fundació Rafa Nadal. Pel que fa a l'esportista masculí de l'any, Novak Djokovic, Leo Messi, Erling Haaland i Max Verstappen són els grans favorits. Els guanyadors es coneixeran el dia 22 d'abril en una gala a Madrid.
I encara en clau Barça, el club retira la condició de llegenda a Dani Alves.
La seva condemna a 4 anys i 6 mesos de presó per agredir sexualment una jove a la discoteca Sutton de Barcelona deixa el brasiler fora de la llista més il·lustrada jugada de l'entitat, formada per 102 futbolistes. El Barça ha mantingut la cautela i ha esperat a la sentència abans de fer cap moviment, però aquesta, ja comunicada, s'ha posicionat de manera clara contra Dani Alves, un Alves que, recordem, va disputar 408 partits amb la samarreta blaugrana. És un dels futbolistes amb més títols de la història del club. Ha guanyat 3 Copes d'Europa, 3 Mundialets de club, 6 Lligues i 4 Copes del Rei.
I anem cap al futbol anglès i destaquem bones notícies per l'Everton. El club se li ha rebaixat la sanció inicial imposada per irregularitats financeres.
Sí, la diferència entre la sanció original i la modificada és que en aquesta segona instància no es considera que el club actués de mala fe i per aquest motiu, finalment, se li restaran 6 punts a la taula classificatòria per contra dels 10 que s'havien imposat inicialment. Això implica que els Toffees passaran directament a tenir 25 punts, fet que vol dir que pugen de la 17a a la 15a posició. Es troben ara 5 punts per sobre de la zona de descens. El club ha mostrat la seva satisfacció, prudent, això sí, i ha apuntat que, tot i que encara estan digerint la decisió inicial de la comissió independent, estan satisfets que l'apel·lació hagi servit per reduir la sanció.
I atenció a França, perquè Mbappé és assumpte d'estat.
Sí, Joan, com ja va succeir l'estiu passat, tots els actors intenten convèncer el jugador francès perquè es quedi al PSG. Aquest any sembla que amb menys èxit que l'anterior. Aquesta nit Mbappé visitarà l'Elisi en la trobada d'esportistes que faran Emmanuel Macron, l'emir de Qatar i el president del club. L'objectiu del sopar, en aquest cas, reunirà personalitats de l'esport amb motiu dels Jocs Olímpics de París, però ningú escapa que el poder polític està interessat en que el futbolista es quedi a França, sigui el PSG o a un altre club. Veient que el jugador no renovarà més enllà del 30 de juny, sembla que l'objectiu és que disputi els Jocs Olímpics amb la seva selecció i que s'incorpori més tard a la disciplina del nou club, que, a falta de confirmació oficial, seria el Real Madrid.
I al Brasil, una periodista denuncia la mascota de l'Internacional de Porto Alegre per assetjament sexual.
Els fets han succeït al partit contra el Grêmio. La periodista que ha interposat una denúncia a la policia relata que la mascota del club brasiler se li hauria acostat fent gestos estranys, l'hauria abraçat i li hauria intentat fer un petó durant el gol de la victòria de l'equip. La periodista també diu que anirà fins al final perquè ninguna dona passi per aquesta situació. Recordem que l'exjugador del Celta de Vigo, Hugo Mayo, serà jutjat a Barcelona el mes de juliol acusat de tocar els pits a la mascota de l'Espanyol en un partit a l'RCD Stadium l'any 2019.
I en bàsquet, Ricky Rubio ha estat presentat com a nou jugador blaugrana i ha parlat obertament dels seus problemes de salut mental que van fer-li plantejar-se deixar definitivament el bàsquet.
El base del Masnou s'obria en canal per parlar de l'origen dels seus problemes, l'estrès crònic que va originar que el seu organisme es desregulés, tot plegat ocasionat per l'alt nivell d'exigència al qual estava sotmès.
Vaig desenvolupar un estrès crònic, que això va desenvolupar que el meu organisme es desregulés i necessitava un temps per regular-me, no? Podem parlar de salut mental, podem posar etiquetes, jo mai vaig tenir una etiqueta com a tal.
Ricky també ha explicat que el camí per trobar la llum al final del túnel ha estat molt difícil i llarg, però que treballant i amb l'ajuda de professionals com la seva terapeuta, qui per cert també li agraeix aquest retorn a les pistes, ha aconseguit tirar endavant. En darrer lloc ha explicat els motius que l'han portat novament a tornar al Barça, ha apuntat que el vincle que l'uneix a membres de l'estructura esportiva del club, com Roger Grimau o Juan Carlos Navarro, han estat clau pel seu retorn.
I encara us destaquem en motor que la companyia propietària de la Fórmula 1, Liberty Media, estaria interessada en comprar la propietària de la MotoGP, Dorna.
Una Dorna que és empresa, recordem, espanyola amb seu a Catalunya. L'operació rondaria els 4.000 milions d'euros. Fa una mica més d'un any, totes dues organitzacions es van unir per plantejar la possibilitat de córrer un gran premi amb totes dues categories alhora. De moment no ha prosperat la idea i ara Liberty vol fer-se amb el control de la Fórmula 1 i de la MotoGP, una notícia que ha de produir-se canviaria l'automobilisme.
I el tenista britànic Andy Murray, de 36 anys, podria disputar aquest any la seva última temporada dins el circuit ATP.
Tot plegat després d'aconseguir la seva victòria número 500 en pista dura en vèncer Denis Shapovalov a la primera ronda del torneig de Dubai. Els rumors del seu adeu van començar la setmana passada quan va caure derrotat a segona ronda de Qatar davant Mensik, de només 18 anys, i el públic present al torneig els va semblar que Murray cridava enfadat que el tenis ja no era per ell. Tot i que després de la victòria d'ahir restava importància aquests comentaris, fruit de la frustració, sí que assenyalava que probablement li quedi poc temps en aquest esport, però que ho farà el millor que pugui aquests últims mesos. Amb la victòria contra Shapovalov, Murray s'uneix al reduït grup de tenistes on hi figuren Federer, Nadal, Djokovic i Agassi en haver aconseguit 500 triomfs sobre pista dura.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
Minut i mig i arribem a les 9 del matí. Nosaltres que anem a publicitat i a la tornada anirem cap al Parlament a escoltar el líder de l'oposició, Salvador Illa, líder del PSC, per saber què en diu d'aquesta darrera hora, d'aquesta negociació dels pressupostos que sembla que ha anat bé juntament amb el partit del govern, Esquerra Republicana. Anem a publicitat i de seguida ho escoltem tot plegat.
Ràdio Estel. Festival de Música Sacra Quaresma Stabat Mater. El diumenge 3 de març a les 6 de la tarda, concert de la Capella de Santa Maria del Pi de Barcelona amb obres de Joan Ferrer, Pere Riquet i Joan Pujol, entre d'altres. Serà el diumenge 3 de març a les 6 de la tarda a la Catedral de Girona. Festival de Música Sacra Stabat Mater. Informació i entrades a manallesdesantdaniel.cat, al quiosc Marull de la Rambla de la Llibertat, llibreria Empúries i mitja hora abans del concert a la Catedral de Girona.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia.